amants del bon menjar, pugeu el volum i agafeu paper i bolígraf perquè comença l'Entrevins i Fogons.
Bon dia. Després d'uns dies festius, encarem les últimes setmanes d'aquest mes de desembre. És un mes ple de festes, d'àpats i, sobretot, de bona companyia. A l'Entrevins i Fogons d'aquest 9 de desembre parlarem de cultures, de nous plats, sabors i aromes diferents. El que farem és un recorregut per diversos països mitjançant la seva gastronomia. Aprendrem a cuinar primers plats, segons i postres d'arreu del món i ens acostarem a la seva tradició descobrint ingredients propis d'altres terres. També trobarem propostes úniques per maridar plats del món amb vins de qualitat. Us ho expliquem tot d'aquí uns instants.
Entre vins i fogons, amb Patrícia València.
Per què no deixar de banda per un dia el menjar de la rutina, aquell que estem tan acostumats a menjar i que tot el dia tenim en ment de fer i de preparar? Per què no ens ve de gust provar nous gustos llunyans? El que farem avui a l'Entrevins i Fogons és proposar-vos una selecció de cuiners del món per deixar que el vostre paladar viatgi una mica més enllà. Com que de països n'hi ha molts i el que passa és que nosaltres tenim pocs minuts per parlar de tots ells, n'hem fet una selecció. El que volem fer és parlar de diferents tipus de cuines i la selecció que us proposem és parlar sobretot de la cuina italiana, de la cuina japonesa, de la mexicana i la russa. El que farem és un breu resum de la gastronomia de cada racó i us proposarem un menú amb un primer plat, un segon i les postres per sorprendre els vostres convidats.
Sempre notant el rebuig de la gent.
Doncs seguim aquí parlant de cuines del món. Nosaltres el que volem fer, doncs, com us dèiem, en aquest Entre Vins i Fogons d'avui, és parlar de diferents gastronomies per endinsar-nos una mica més en diferents països. Començarem parlant de la cuina italiana. Com ja us hem explicat, el que volíem fer era un breu resum de la gastronomia de cada racó, de cada país, i després us proposarem diversos menús perquè pugueu fer-los a casa. Començarem parlant de la cuina italiana. La cuina d'Itàlia, com sabeu molts, és un exemple de la cuina mediterrània i és extremadament variada. És imitada i practicada arreu del món. És una de les cuines que més s'assembla a la que tenim aquí, a la cuina catalana, i igualment comparteix importants trets amb la cuina occitana. Es tracta, doncs, d'una cuina amb un caràcter molt tradicional, amb un fort caràcter tradicional. Està molt sectoritzada per regions, no?, i és hereva de llargues tradicions que han sabut perpetuar les antigues receptes. S'acostuma a dir que a Itàlia només mengen pasta, com els macarrons, els fideus, els raviolis, els espaguetis, etc. Potser no és així, però clar, amb dos elements tan senzills com ho són la farina i l'aigua, ens han aconseguit d'això, no? Fer-ne d'aquests uns plats molt populars, molt copiats arreu del món i sobretot senzills i fàcils de fer, no? I també una altra de les característiques que tenen aquests plats és que són barats. Itàlia, com un país mediterrani, com tal com és, no? Té una cuina de mar i també una cuina de muntanya. No cal dir que és un país envoltat d'això, no? D'aquest mar, tant del mar Mediterrani com del mar Adriàtic. I ofereix tota mena de propostes tant de peix i marisc. Possiblement trobarem també verdures, no? O una, tota mena d'hortalisses, de fruites, també de llegums, de blat, també de fruits secs com les avellanes i les anous, o també altres fruites, no? Com els melons, les síndries, les taronges. Pel que fa a la carn, també trobem unes carns de vedella i de xai que també ens ofereix aquest país. L'oli i l'arròs també són ingredients essencials en aquest tipus de cuina. Pel que fa al rebost, els italians treballen molt amb els bolets, amb tota mena de bolets, i també un altre dels ingredients essencials són les herbes aromàtiques. La cuina italiana, com molts ja sabeu, sempre fa olor, o té aquesta característica, no?, d'aquesta olor d'alfàbrega, d'orenga, de sàlvia, de fonoll. Potser és l'única, no? O no n'hi ha cap com aquest tipus de cuina. Pel que fa als greixos que utilitzen per cuinar, els italians han de destacar, doncs, la mantega, el lloc més al nord, per situar una mica, i també l'oli d'oliva, que també l'utilitzen molt, i el llard, que també el fan servir per, doncs, això, no?, per, com un greix per cuinar. També una altra de les preparacions essencials d'aquesta cuina italiana són les salses. Les salses, moltes les hem adoptat a la nostra cuina. D'altres, potser només ells les saben preparar, però actualment, a hores d'ara, es mengen a tot arreu del món. Per altra banda, no podem deixar-los de banda, no? Són els formatges italians. Com ja sabeu, són els més importants del món i són una base imprescindible en la seva cuina i també en la seva pastisseria que ells elaboren, no? Quins formatges podem trobar? Doncs la mozzarella, no? Un tipus de formatge que introduïm molt a les pizzes. El parmigiano, que és un formatge que es fa servir més o s'introdueix més en els risottos o en altres preparacions d'arròs o d'altres tipus de pasta. El gorgonzola, que és una espècie de formatge blau una mica més suau. El pecorino, també, o el provolone, que inclús es fan plats només de provolone. O la ricota, que la ricota la introduïm, doncs, això, no?, en plats també més suaus, no?, amb unes verdures, amb uns espinacs o per fer els farcits de les pastes. Per altra banda, no podem deixar de parlar dels famosos vermuts, de la no menys famosa grapa i també dels vins, que són tan bons com la seva cuina. Si seguim parlant d'altres tipus de cuina, com ja us hem explicat, nosaltres també volíem introduir una mica de cada país, no? Ara parlàvem de la cuina italiana. Si seguim amb una altra de les gastronomies que també anem introduint, no?, aquests nous plats, aquests nous sabors, podríem parlar de la cuina japonesa. La cuina japonesa té una base, no?, o es pot definir amb tres paraules. Podríem parlar de la senzillesa, del naturalisme i sobretot del refinament. és la cuina japonesa és un fidel reflex d'una civilització amb més de 2.000 anys de tradició. La conclusió que en podem extreure és que és un art, no? És tot un art culinari. Es diu que els japonesos el que fan és que li donen molta importància, no?, amb la presentació del plat, a la qualitat del menjar. Ells ens transmeten a nosaltres, doncs, el que apreciem amb els nostres ulls, no? És degustar la meravellositat, perdó. No ho sé, tot és un procés, no? És com una tradició molt estructurada. De fet, ells ja són així, no? Si parlem sobretot del menjar, quin és el tipus de menjar o quins són els cultius que tenen? Com ja ho sabeu, l'arròs, la soja, són elements essencials d'aquesta cuina japonesa. De la soja en poden derivar productes com la salsa de soja, el miso, que és una pasta de soja, el tofu, que és un mató de soja, i el natto, que és una soja que es fermenta. També cal destacar que ells tenen una passió pel peix fresc, se'ls menja cru, en depèn quines zones. Hi ha zones que tenen certa aversió, no?, a provar aquest peix cru. I potser no, nosaltres no l'hem pogut interioritzar tant. Actualment sí que introduïm aquests nous plats o aquests nous sabors, no?, que la gent cada cop es belluga més i també té aquesta capacitat per tastar noves coses, no? No obstant això, el sashimi i el sushi, com es coneixen tradicionalment aquests plats de peix cru, són un dels majors menjars de la gastronomia japonesa. Com ja us dèiem, la preparació requereix una tècnica especial i una dedicació professional. No cal dir que ha de tenir una presentació excel·lent, però sí que... Bueno, o sigui, sí que l'ha de tenir aquesta presentació, però és que sobre l'elaboració d'aquest tipus de menjar, no?, d'aquest sushi o d'aquest sashimi, han de ser una elaboració minuciosa, neta, acurada i sobretot molt detallista. Es diu que segons qui no pot preparar aquest tipus de plats perquè, doncs, això no ha de tindre un tipus de tall o d'altres preparacions que potser només hi ha segons qui que ho sap fer, no?
A l'Entre Vins i Fogons parlem de vins, de receptes, aliments i consells a la cuina.
Si seguim parlant d'aquestes cuines del món, ara el que hem de fer és traslladar-nos a Mèxic. El menjar mexicà és potser, o la cuina mexicana és potser una de les més variades i interessants que hi ha al món. De fet, es va guanyar un lloc en la llista de la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial al novembre del 2010, no?, per aquesta varietat, aquesta increïble varietat, tant de productes com d'ingredients que utilitzen o de tècniques. Actualment, la cuina moderna de Mèxic ha evolucionat a partir d'una fusió i la incorporació d'altres elements estrangers, no? Ha anat també introduint nous ingredients i noves tècniques d'altres països. Què passa? Com recordem nosaltres Mèxic? Mèxic és això, no? Utilitzen un munt d'espècies, les introdueixen a tot tipus de preparacions, sopes, salses o altres plats, no? Com els nachos o els burritos, que són... no ho sé, són els plats estrella, no?, els que tenim també nosaltres cada cop més associats o els estereotips que nosaltres creiem d'aquesta cuina mexicana. No obstant això, també aquest estereotip està molt lluny també de la realitat, no? Ells també mengen altres tipus de plats, com podrien ser, doncs, els fesols o el blat de moro, que són els principals aliments bàsics. Aquests fesols o aquest blat de moro és el que s'utilitza per fer diferents preparacions, no?, com els tamales o les truites o les gorditas, com li diuen ells. Com ja ho dèiem, les espècies varia segons la regió, però els ingredients més importants són la canyella, el chili, l'orenga i l'epazote, que és una herba aromàtica. Per altra banda, com parlàvem de salses, no?, el mole, que és una salsa molt picant, que es fa també amb xocolata, és una base fonamental d'una gran quantitat de receptes mexicanes. Inclús ells l'utilitzen per cobrir, no?, o per banyar l'arròs, o per fer altres preparacions que després en parlarem, no?, d'aquestes salses que, com ells tenen el picant, no?, parlàvem també fa unes setmanes d'altres espècies que potser nosaltres no les tenim tan associades al nostre paladar, però està bé introduir-les a la cuina i ens donen tocs molt diferents als quals estem molt, molt poc acostumats a menjar. Per altra banda, un dels elements més populars de Mèxic són els antojitos, que és un aliment que es fa generalment a base de blat, de blat de moro i és ric en greixos i va acompanyat d'una salsa. Els antojitos són molt similars a les tapes espanyoles i es poden consumir tant com un àpat complet o com aperitiu. Per altra banda, trobem una gran varietat regional en aquesta cuina tradicional mexicana. En diferents parts d'aquest país el que es fan són tamales, que són un preparat que es fa generalment amb massa de blat, no? Amb massa de blat de moro, i s'acaba farcint amb carn o amb vegetals, amb fruites, també pot ser, com deia, no? Salats, o també poden ser dolços si es farceixen això amb fruites, no? I aquests tamales van embolicats amb unes fulles vegetals com de panotxa de blat de moro o de fulles de plàtan, i això s'acaba rostint, s'acaba coent en aigua o al vapor. Per altra banda, en diferents estats també es coneixen per això, no? Per la carn rostida. Hi ha altres plats famosos, no? Hi ha gent que es menjarà els ous de formiga, no? Potser nosaltres no estem acostumats a aquest tipus de plats, o la carn d'iguana. Clar, la varietat està en els diferents països, no? Per això nosaltres el que volem fer és introduir aquestes noves tècniques o aquests nous ingredients que potser no coneixem o no estem acostumats. Per altra banda, en aquesta regió mexicana també podem trobar altres ingredients essencials, no? Com podria ser el tequila, que només es produeix en determinades regions, i la xocolata, que com hem dit s'introdueix també en diferents salses. Abans es coneixia com la beguda pels déus, tant pels maies, que va ser com a la moneda de canvi, no? Com sabeu, com veieu, hi ha molt per aprendre sobre el menjar de Mèxic, tant els seus diversos sabors, les combinacions, tant de colors i presentacions, són molt sorprenents. Si seguim parlant d'això, no?, d'altres cuines, d'altres gastronomies d'arreu del món, trobem la cuina russa. Aquest tipus de cuina deriva d'una riquesa immillorable o innombrable també dels plats a causa del caràcter que té, no?, aquesta multiculturalitat. En segon lloc, també podem parlar de la vasta extensió geogràfica del país. On es senten aquests fonaments gastronòmics que tenen aquest tipus de cuina? Doncs en el menjar del camp, de les poblacions més rurals, que es situaven en llocs caracteritzats per un clima extremadament fred. Com sabeu, a Rússia fa molt fred i suposo que no, en aquest moment és quan ells decideixen introduir aquest tipus de sopes o aquest tipus de brous que els reconforten, no? Si seguim parlant d'aquesta gastronomia, existeix també l'abundància de peix, generalment fumat, o també d'altres preparacions, no?, com podrien ser les aus de corral, també el cèrvol o la daina, altres, com ho diríem, altres ingredients que es van introduint també són les fruites del bosc, els bolets, la mel, també ells treballen molt amb flocs de sègol, de blat, d'ordi, de mill. Tots ells es fan servir, doncs, això, no?, per preparar els pans, les creps, o el cabàs, la cervesa, i el no menys important i un dels bàsics ingredients que ells utilitzen, que és el vodka. Com us dèiem, les diferents formes de preparar les sopes, no?, o aquests mejunjes, no?, per dir-ho així, no?, aquestes sopes amb més consistència, amb diferents aromes, diferents sabors, tots ells elaborats amb carn i peixos, també. Com comencen un esmorzar, o no un esmorzar, sinó com preparen ells el seu ritual del menjar? Els russos el que fan és començar, com dèiem, el dia amb un esmorzar, que ells denominen zavtrak, sol ser un de grans dimensions i inclou, doncs, això, no?, ou, pa, els ous, el pa, també ells també inclouen les salsitxes o altres menjars més preparats, no? El segon menjar es fa al migdia, aproximadament a la una, i és el menjar més fort del dia. El que fan a les 7 de la tarda és l'última menjada, que és l'usin. Ells consideren que són com un sopar, però no s'hi sol incloure, no?, ni les sopes ni els postres. Suposo que també pel tema de que sigui una cosa més lleugera. Com ja us dèiem, els plats d'aquesta cuina típica russa són molt bons, però també són molt calòrics, perquè es necessita més energia per suportar les baixes temperatures que ells tenen a l'hivern, que no són com les que nosaltres tenim aquí. Per això les sopes o aquests preparats o aquests sopes amb tot tipus de productes són molt populars a Rússia. Nosaltres el que volem fer ara és seguir parlant de cuines del món amb diferents propostes, amb diferents menús que hem preparat perquè vosaltres pugueu sorprendre els vostres convidats.
Salvatge que t'estires al meu llit només per poder mostrar-te. Em miro i no sé què ets, no, un misteri que em reclama una vida en endavant, sí, una terra solitària a les ombres de la nit. Un paisatge m'acompanya, jo m'estiro al seu costat, esperant la matinada. Et miro i no sé què ets, no, una vida deslligada. Quan t'aixeques al matí, sí, ja comences a esverar-te. I ara em trobo que pregunto què haig de fer, però si jo ja ho feia. I et demano què haig de dir, però si jo ja ho deia. I et demano com s'hi va, i jo ja ho sabia. Cada cop et miro més. Tires al meu llit només per poder mostrar-te. Em miro i no sé què ets, no, un misteri que em reclama una vida en endavant, sí, una terra solitària. I em pregunto què haig de fer, si jo ja ho feia. I m'expliques què haig de dir, si jo ja ho deia. I et demano com s'hi va, i jo ja ho sabia. Cada cop et miro més. I em pregunto què haig de fer, si jo ja ho feia. I et demano què haig de dir, si jo ja ho deia. I m'expliques com s'hi va, i jo ja ho sabia. Cada cop et miro més.
Doncs aquí, a l'Entrevins i Fogons d'avui, d'aquest dissabte 9 de desembre, nosaltres hem parlat de diferents tipus de cuina, no? Hem introduït nous ingredients, hem parlat de la cuina mexicana, de la cuina italiana, de la cuina japonesa i de la cuina russa. El que volem fer ara és proposar-vos diversos menús, no? O si vosaltres el que voleu fer és preparar un sopar italià, per exemple, no? Doncs el que nosaltres us proposarem és com ells, quin és el menú típic que ells preparen o que ells acostumen a menjar, i també us parlarem de diferents plats, no? Quins són els ingredients que utilitzen. Començarem parlant per seguir com un ordre, no? Nosaltres el que hem fet també és seguir un ordre tant al principi del programa per introduir aquest tipus de cuina, i ara el que volem fer és seguir-lo, no? El que hem fet primer és parlar de la cuina italiana. Doncs això, un menú tradicional a Itàlia consisteix en diverses fases. Cal pensar que la pizza, en major dels casos, en el major dels casos, a Itàlia es considera un plat únic. Vull dir, també hi ha aquí, es pot menjar dos plats o dos pizzes, no? Però normalment el que ells fan és menjar-se una pizza i per ells ja és l'únic plat de l'àpat. El menú típic, com preparen ells? El menú típic consta de, com a mínim, quatre plats. I es comença per l'antipasto, que seria com ho diríem, un obrir la gana, no? Seria com un entremès. També hi hauria el primer piatto, que seria el primer plat, el segon piatto, que seria el segon, i el dolce, com ells ne diuen, no? Que serien les postres. Com us explicàvem, no? Aquest antipasto hi podem incloure tant carn com verdures, però la regla general és que aquests plats s'acostumin a servir freds. Pel que fa al primer plat, sol ser només un i normalment es fa a base d'arròs o de pasta. Pel que fa al segon plat, sol ser també carn o peix, normalment seria com aquí, no? Com ja hem dit, és una de les cuines que més s'assembla a la nostra. I aquesta carn o aquest peix es sol servir amb algun acompanyament. Com que l'estrella, no? O l'ingredient principal és la carn o el peix, normalment doncs, inclou això, no? Un tipus de guarnició. S'ofereix normalment una verdura estofada o la polenta, no? Que també és un ingredient que ells fan servir molt. Per últim lloc, el que ells fan són les postres, que per ells només consta d'una petita taula de formatges o d'una peça de fruita o d'altres tipus d'especialitats que es facin en cada regió. Si es desitja al final, com ens digestius, poden ser doncs, això, no? La grapa que parlàvem o un licor d'herbes, que també és molt característic en aquelles zones, o com també el cafè, no? Com aquí, bàsicament. Nosaltres, el que us proposem, per exemple, per fer un menú italià, no? Un sopar italià a casa, un carpaccio pot ser tant de verdures, de carn o peix, només cal que tallem molt, 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 a làmines molt finetes la carn o el peix. Ara, actualment, ja se'n venen moltes d'aquest tipus de preparacions, es venen fetes. O les verdures, no? Que si tenim un ganivet bo, podem tallar-ho molt fi, ho sabem fer amb el ganivet, i si no, amb altres tipus de com ho diríem, de màquines, no? Aquestes màquines per tallar embotits, normalment, si les tenim a casa en una versió més petita, acostumen a tallar les verdures molt, molt fines. I pot anar acompanyat, doncs, això, no? Amb uns fruits secs al damunt, amb una mica de vinagreta de una mica d'herbes aromàtiques o una mica d'oli, una mica de vinagre. Això hi ha al gust de cadascú. Aquest podria ser perfectament doncs, un entremès, no? El que ells en dirien un antipasto. També podríem trobar l'amanida caprese, que seria mozzarella i formatge, mozzarella i tomaca, que seria un dels plats estrella, no? El que nosaltres també coneixem més i que s'amaneix això, no? Amb alfàbrega, amb una mica d'orenga, cadascú, amb una mica d'oli també, un oli d'oliva. És una altra de les propostes que nosaltres inclouríem en aquest menú italià. De primer plat, què hi posaríem? Doncs això, no? Una pasta o un risotto, cadascú. El que més li agrada pot ser de verdures, pot ser aquest risotto pot ser també de pollastre, pot ser de només amb formatges, o també pot ser de peix, vull dir, hi ha aquí que el fa com un arròs negre, no? Però més cremós, amb aquest formatge que s'introdueix al final, o aquesta mantega. També podria ser uns gnocchis, aquests tipus de pasta que es fan patata, que són com unes boletes de patata, que també es fan amb diferents salses, no? Es poden fer amb una mica de botifarra per introduir plats també d'aquí, no? O ingredients d'aquí. O una pasta, no? Com dèiem, uns macarrons o uns espaguetis. Bé, això la salsa, com dèiem, cadascú la pot fer a la seva manera. Si seguim parlant del segon plat, ja ho veieu que són menús consistents, no? Vull dir, ja aquí, per exemple, amb un plat de pasta també en tindria prou, però ells introdueixen també la carn o el peix, o també els bolets, com ja us hem explicat. El peix podria ser uns calamars o un peix espasa, o una orada, o unes gambes. També podríem parlar de la carn, no? Com un osso buco, que és un guisat preparat amb un gerret de vedella, o altres bistecs o altres preparacions de carn més dobles, no? Com d'un gruix important. De postres, ho acabaríem amb un tiramisú, que són unes postres fredes de cullera que es munten a capes, es preparen amb una mica de cafè, i amb un altre ingredient sòlid, com podrien ser les galetes o els melindros. S'introdueix també el formatge, una mica de cacau i una mica de licor per donar-li també un altre sabor. Si el que volem és preparar un menú mexicà, el que podem fer és preparar uns nachos amb guacamole. Aquest guacamole es pot fer amb diferents verdures, no? Tot tallat petit i es fa tot picat amb l'alvocat i altres preparacions més picants. Com a plat principal podríem afegir unes enxilades de pollastre amb formatge, que són com unes creps, no? Això és com una preparació que ara ja es ven molt feta, es pot trobar en molts supermercats, i podem fer doncs, això, no? una barreja amb verdures i coure-ho amb trossets de pollastre i al final afegir-hi el formatge i tancar-ho, no? Es podria acompanyar d'un còctel mexicà, com podria ser, per exemple, el margarita.
Només ens cal un raig de llum, tu i jo, i una ampolla de vi, i tenir-te amb mi. Oh, sí, ja sabem que marxo molt lluny, i com desitjo quedar-me amb tu.
Doncs com ja dèiem, hem dit fins ara, avui estem parlant d'aquestes cuines del món, no? D'aquesta gastronomia d'altres països, amb la Mariona Rander. Bon dia, Mariona.
Bon dia.
Ara el que volem fer és una mica de maridatge, de quins són, o de triar alguns plats d'aquests tipus de cuina i de buscar-los un vi, no? Ja sigui un vi d'aquí com, no ho sé, com altres propostes que ens pugui portar ella. El que hem fet és preparar-nos una sèrie de plats, entre ells, doncs això, no? De diferents països hem triat doncs, una lasanya, o un filet de vedella, o un pollastre teriyaki, són diferents propostes que introduïm cada cop més també a la nostra cuina. A veure, Mariona, per una lasanya, no? Per un plat italià, quin vi seria el millor per prendre en aquest àpat?
Bé, la lasanya és un plat que hi ha pasta, no? Les làmines són de pasta, però la lasanya és molt condimentada, eh? Quan parlem de lasanyes de carn, també combinades amb vegetal o només vegetal.
Salsa de tomaca,
que es posa amb salsa de tomaca o amb formatges, amb beixamels, és a dir, estem parlant d'un plat molt intens en boca. Quan són plats que ens omplen tant la boca i que són, bueno, clar, és un plat greixós, no? No deixem de tenir doncs, aquestes salses, les beixamels, per exemple, són molt greixoses. Llavors, aquí sempre hem d'anar amb un contrast. A mi m'agrada doncs, fer aquestes combinacions de contrast que se'n diu, no? Per exemple, amb un vi blanc, que sigui, doncs, que tingui una acidesa molt marcadeta en boca. És menja la lasanya o un vi rosat. Eh? Un vi que tingui, és a dir, que no tingui tanicitat. Quan parlem dels tanins, una vegada doncs, ja ho vam comentar, no? Normalment doncs, són vins negres, no? Que notem aquest tanin en boca, que ens enganxa doncs, per les galtes, doncs no. Quan mengem una lasanya, quan mengem un plat farcit d'aquesta manera amb tanta potència en boca, el que hem de mirar és de buscar un vi que ens refresqui la boca, que no ens la calenti, al contrari, que ens la refresqui. I això doncs és, pot ser si parlem d'una parellada, per exemple, aquí a la Conca tenim una parellada, tenim un macabeu, això ens dona moltes tonalitats, molt en boca, aquesta fruita blanca, verda, és a dir, estem parlant d'una poma, d'una pera, que amb aquest plat doncs, hi aniria molt bé.
Jo una pregunta a nivell personal, ara dubte de... aquest vi hauria d'estar molt fred. Quina és la temperatura ideal per aquest vi blanc?
A veure, nosaltres professionalment, quan tastem vins, els tastem, quan tastem blancs i rosats, els tastem sobre els 8-10 graus, d'acord? Quan tu estàs menjant i aquell plat està molt calent i vols refrescat, el vi que has de prendre menjant és a 5 graus, és a dir, és a temperatura de nevera. No patim, que ràpidament quan traiem els vins de la nevera ja en cosa de 5 minuts els d'això, els graus de temperatura ja van pujant, és a dir, que ens posem un vi blanc però a 5 graus però se l'acabem bevent a 10 graus. És a dir, que jo no sóc partidària d'aquesta gent que congela els vins i els caves perquè doncs no notes...
Canvia, no?
Exacte. A veure, sempre es diu un vi blanc mediocre, un vi blanc mal fet, dolent, que no sigui bo, fred gelat de la nevera també passa bé, eh? Vull dir, tot tira avall, eh?
Sí, sí, sí.
Però no, el que s'ha d'aconseguir és això, beure uns vins de qualitat, beure uns vins que siguin bons a una temperatura, això que tinc tret a la nevera, però que la copa, doncs, mentre tu ho vas menjant, i a més, quan te'l poses a la boca, tens la boca calenta del menjar, doncs ja va agafant la temperatura aquesta que et dic de sobre els 8-10 graus.
Això ja a mode personal, però també vull dir, és una cosa que també ens podem preguntar, no?, a vegades.
Després també estem parlant de si som a l'estiu o som a l'hivern, eh? A l'estiu et ve molt més de gust, doncs, begudes molt més refrescants, no? Doncs per això sempre es consumeix vi, per això els vins blancs i els rosats són més estacionals, tot i que tot l'any es veuen,
es poden veure,
no? Però bé, jo considero que a l'estiu un vi negre d'aquells tan amb tant de cos, tan pesats en boca, doncs no...
Ens fan una mica més feixucs, no?
Una mica més de mandra, sí.
Si seguim parlant això, no?, d'altres plats, d'altres cuines d'arreu del món, nosaltres el que també ens havíem preparat era un ceviche o una carn crua o un peix cru. De diferents llocs, no? El ceviche pot ser tant, o en aquest cas el tartar, no? És una cuina japonesa que últimament la tenim tan present a les nostres cuines, o això, no? El ceviche, que és una versió més d'Amèrica del Sud, depenent també de diferents, això, no?, de diferents llocs del món. Quin vi quedaria bé? Quina proposta tindríem?
Bé, jo sempre he pensat i he comprovat que el trapat d'aquí de la Conca, el trapat jove de la Conca, va molt bé per menjar aquests tipus de plats, perquè els tartars no, sempre són crus, no? De salmó, de tonyina o d'altres coses, no? O de carn, de vedella, d'altres coses, són plats que no són contundents en boca. Són plats que són suaus. A no ser, després, un altre dia també hem de parlar del tema salses. Ja quan introduïm ja salses, llavors la cosa ja...
Canvia bastant
a l'hora de fer un bon maridatge. Però normalment, doncs, hi ha ceba també, hi ha cogombret, doncs, amb vinagre.
Hi ha gent que hi afegeix llima, no? Un altre cítric, no?
Sí, unes gotetes de llimona. Llavors, què passa? Que nosaltres ja tenim la boca fresca, ja, no és un menjar que ens hagi, ostres, que hi hagi molta salsa o que sigui un xup-xup, no? És un menjar fresc. I el trapat, al ser una varietat poc tànica, una varietat molt sedosa, molt suau, amb una graduació alcohòlica més baixa, doncs hi va molt bé amb aquests tipus de menjar, amb el peix cru i amb els sushis, eh? Estem parlant una miqueta de menjars orientals, no?
Sí.
Doncs el trapat jo l'aconsello. Després, si ens en volem anar a altres varietats forànies, doncs també parlaríem d'un Pinot Noir, no? Un Pinot Noir, recordem que és cosina germana del trapat, i doncs també fora una bona opció per combinar amb aquests menjars crus.
Per tant, introduïm també és això, no, altres varietats que potser no estem tan acostumats, no, inclús hi ha aquestes cuines que també ens van arribant lleugerament, però que cada cop també hi ha gent que s'atreveix a fer-la a casa des del sushi o d'altres propostes.
Sí.
L'altre dia teníem a l'Estera aquí també que ens proposava pues això, no, les diferents empanadilles argentines, no, que la feien, pues la feien amb pollastre o l'havien fet també amb vedella o amb altres verdures, com les típiques empanades que fem aquí, no? Els panadons d'espinacs,
sí.
o
sí,
altres...
Sí, de tonyina, no? Sí, amb verdures.
Sí, o sigui, seria una altra de les propostes. Aquí tenim també un filet de vedella amb una salsa, no? Amb una salsa estrogonof, o estrogonof té un nom així una mica particular. Aquesta salsa és... russa, si no ho diem malament, té unes característiques bastant... Això no, que la fan molt especial perquè té aquest pebre vermell, inclús hi ha gent que ja afegeix un altre tipus de beguda, no? El vodka, hi ha gent que introdueix també aquesta beguda a dins de fer el moment de fer el sofregit, no? Amb aquest filet de vedella, no? També és una altra part, una altra carn vermella. Quin vi podríem afegir aquí?
A veure, aquí ara hem parlat de vins i abans m'has anomenat un destil·lat.
Sí, perquè la gent, el que diem, no? Inclús tu ho havies dit algun dia, no? Quan fem un sofregit, en quin vi afegim, no? És una altra de les propostes.
Quan parlem de bueno, si se n'anem a Rússia, no? Ells allà, els destil·lats, doncs, el consumeixen com nosaltres, bevem vi aquí, però el doble. Doncs és la cultura dels destil·lats i ells ho fan així. I és a dir, aquí ens costaria molt a nosaltres, clar, estem parlant d'aquest filet de vedella amb aquesta salsa, que és molt especiada, i jo hauria de dir, i és que és cert, que amb aquesta carn, un vodka sec al costat, sense aigua ni sense res, a palo seco, que dirien els castellans, fora molt agradable, la veritat, és aquesta. El que costa molt, doncs, que aquí...
No sé si som tan atrevits,
nosaltres,
no?
Ens atrevíssim a fer això, però realment perquè no ho hem provat, perquè hi ha plats que amb destil·lats combinen molt, molt bé. A veure, no et beuràs una copa de vi del tamany del destil·lat, m'entens? Vull dir, és en petites proporcions. Però hi ha una carn vermella amb aquesta salsa tan especiada i crec que és, jo no l'he provat mai, però jo crec que és una, que ha de ser una salsa bastant potent en boca, inclús de si abonda el pebre vermell, no? Deu ser picantona i així. Doncs bé, aquí ja se n'aniríem, doncs, amb el que parlàvem abans, pel meu gust, amb un vi amb molta més amb consistència, amb un vi amb molt més cos, molt més estructurat, amb una tenicitat, el que parlàvem dels tanins, molt més intensa en boca, doncs perquè aquest plat ens ho aguantarà. Aquí, si poséssim, per exemple, un trepat, el que dèiem, no? Un vi amb baixa graduació, molt més lleuger, doncs què passaria? Doncs que el menjar se'ns menjaria el vi,
no trobaríem el
contrast adient. Jo crec que aquí se n'hem d'anar amb una, si volem, amb una garnatxa negra, amb una carinyena, un cupatge, o un cabernet sauvignon, qualsevol varietat negra que sigui concentrada, que tingui, doncs, una agressió alcohòlica, doncs, un palet, doncs, més alta, i que si pot ser, si ha estat un temps amb criança, que també agafa més taní, el taní es converteix en més rodó, doncs també hi va bé.
Si seguim parlant d'altres propostes, no, d'altres cuines del món, nosaltres també ens hem apuntat, no, un pollastre teriyaki. La salsa teriyaki és una salsa amb una combinació de salsa de soja, també amb sucre, amb una mica d'oli i amb unes altres espècies també del país, en aquest cas de la cuina japonesa, que serveix com per això, no, com per caramelitzar aquest tipus de carn, aquest pollastre, no, aquesta carn més blanca, no, també. És un altre dels plats que no sé, hi ha molta gent que a vegades és l'únic que menja quan va en restaurants, que potser el peix cru li fa més d'allò, no? Més respecte, o que no s'acostuma a tastar, doncs aprofita per provar aquest pollastre teriyaki, o inclús hi ha molts restaurants que ara introdueixen aquest tipus de salsa als seus plats. Amb aquesta salsa, amb aquest punt més dolç, imagino, no? Bé, la salsa de soja també, si ho recordem, també és una salsa molt salada, vull dir que deu donar aquest contrast.
Hi ha un contrast important amb aquests plats, com també podríem parlar d'un ànec a la taronja, o el típic, no?, que fan l'ànec de... Jo, la queda, no sé com s'ha...
Bueno, això no, em sembla que no té traducció.
No té traducció, no? El. Llavors, estem parlant d'una capa de caramel, d'una carn amb... d'una carn després amb un contrast de dolç, no? Quan parlem, doncs, amb l'ànec amb taronja, o del pollastre, doncs, que has comentat. Aquí podem optar per dues coses, és a dir, per fer una combinació de contrast o d'afinitat, que se'n pot dir. Jo, com a contrast, aquí podríem posar també, si volem, un cava de reserva, un cava que hagi tingut una criança llarga i que sigui un cava que sigui molt voluminós en boca i que aquest carbònic, no?, que també té una acidesa, també ens transmet una acidesa, perquè no ho recordem, estem parlant d'un cava blanc, podríem parlar del cupatge clàssic, de macabeu, xarel·lo i parellada, o inclús estic pensant, doncs, també en un chardonnay. I per aquest tipus de plats, doncs, hi podria anar bé, aquest cava, aquest viscomós. Però a mi, personalment, jo tinc un amic que em va comentar que ell fa un pollastre amb cireres. Li agrada molt la varietat del cirà, de la varietat de cirà vinificat amb negre. I realment ho vam provar i queda molt bé aquest tipus de carn blanca, no? Que parlem pollastre, ànec, amb aquest contrast de salses dolces, doncs amb el cirà. I bueno, li va trobar molta... És una altra combinació
que,
interessant. Que sí, però fixa't que hem parlat de dues coses superdiferents, Hem parlat d'un escumós, parlem de carbònic, i també i criat, parlem d'un reserva, d'un vi que ha estat
tant,
molt de temps
més...
en criança amb ampolla molt de temps, parlem de 36 o 48 mesos, o parlem d'un vi negre, parlem d'un cirà. En aquest cas és un cirà que ha estat poc temps en bota, tampoc no molt tànic, però el cirà, una de les característiques principals que té és això, que té molta fruita madura, fruita vermella, mores, i cirera...
Ens combinaria amb aquest punt dolç, no?
Pruna assecada, no? I llavors hi va bé amb aquest plat.
Una altra de les propostes, és el que dèiem, no? La setmana passada, bueno, fa unes setmanes teníem a l'Ester Catalans, parlava d'aquestes empanadilles, també parlàvem d'això, no?, dels plats de l'Argentina, d'aquest assado argentí que fan ells, no?, que es converteix en una festa, no?, aquest plat, o aquest tipus de, no ho sé, d'àpat, que ells, vull dir, estan hores fent o elaborant aquesta carn, inclús no tenen moltes hores a la brasa, o en altres, no sé, com barbacoes, o per dir-ho així. Quin altre vi podríem ficar? També seria un vi amb més cos, no?, potser?
Sí, no deixem de parlar, doncs, de carns vermelles, no?, quan parlem dels assados. I els assados sovint també s'hi posen unes salses que piquen. No sé si l'Esther va comentar...
Sí, ella ens parlava d'una espècie també de l'ají, no?, que és com una espècie que pique molt, diu, i que inclús la introdueixen en aquests plats.
Els que estem amb el món del vi, quan a vegades doncs, ens fan fer maridatges amb menjars que molt picants, sovint ens trobem amb un dilema, perquè el picant és com un anestesiant de la llengua, és a dir, menges un bitxo o et menges una sopa o una carn que hi hagi tabasco, que hi hagi qualsevol cosa picant, doncs ens distorsiona molt tot l'altre. No? Llavors, tot el que tu et puguis posar al darrere, qualsevol vi que tu et puguis posar al darrere, és complicat perquè es distorsiona molt i vull dir, si és un escumós, doncs aquell carbònic que t'entra en la boca queda molt descompensat, si és un vi negre tranquil, doncs també no... Bé, que és un problema. Llavors, el vi que queda molt bé amb els productes, amb els menjars que hi ha picant, és el vi dolç. I em direu, ala, com me menjaré un asado, no?, amb un vi de Jerez, amb un palo cortado, amb una montillada. Doncs sí, no ho hem provat, ho desconeixem, i per això doncs, la gent no gosa i no hi ha aquesta cultura. Però
i aquí potser és això, no? Aquesta cultura picant no la tenim aquí tan associada,
exacte,
a la nostra cuina, no?
Exacte, nosaltres aquí, si un noi al sentit d'aquí a l'Espluga ens invités amb un assado a casa seva, doncs segurament li portaríem un vi negre amb molta estructura, no? Un vi amb molt de cos i d'això. I segurament, el disfrutaríem, doncs perquè bé, després d'allà quanta marxa el picant de la boca i queda la carn, doncs llavors sí. Però quan tenim un menjar picant, el vi que hi queda millor del món és un vi dolç.
Perquè hi ha gent, inclús, no ho sé, això també ve a mode personal, inclús quan menges algú picant, el primer que et diuen és que et beguis llet. A vegades és una altra de les... te fa com marxar el picant, no sé si ho coneixes, si no, vull dir, som, no sé, llegendes...
Jo només sé que quan era petita vaig mossegar una pila, i se'm van posar uns morros així com un negre, i ma mare, ràpid, llet, perquè deien que era el que, bueno, com un desintoxicant.
Que feia baixar, no? Aquest...
Sí, que feia baixar. Ara, jo no m'imagino un assado bevent un got de
llet. No, clar, el que dèiem, no? A vegades quan tastes alguna cosa, ostres, que pica molt, no? O inclús amb propostes així de japoneses, no? Que ara introdueixen aquell wasabi que pica, no? Que té un gust... No ho sé, que no el tenim gens associat, jo crec.
Escolta, amb un menjar picant, També hi va molt bé un destil·lat canyero, eh?
Clar, però són propostes molt, també, molt atrevides,
també
no?
També podem menjar un licor d'arròs perfectament. No una crema d'arròs, eh?
No, 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 un licor d'arròs.
Un destil·lat,
no,
destil·lat d'arròs, eh?
Tant de moda.
Val? I aquí a Catalunya hi ha dues empreses que el fan molt bo, eh? Al Delta n'hi ha una i després l'altre dia van dir a l'altre lloc i no me'n recordo, però hi ha dos llocs aquí a Catalunya que podem trobar un bon destil·lat d'arròs, eh? I no és cap tonteria, la veritat és que hi queda bé.
Per tant, a les persones que últimament estan, no?, aquesta moda del licor d'arròs, que ara tot, vull dir, nosaltres, no?, que som joves, introduïm aquests a vegades un licor d'herbes que potser no estem tan acostumats a l'entrar aquest tipus de producte nou o del tre destil·lat, també doncs també el podem afegir amb aquest tipus de carn més picant, no?, o amb aquests punts més forts en boca. Nosaltres el que volem fer ara també és un últim apunt. Mariona, ha entrat el fred a la Conca, també ha entrat el fred a tot arreu. Com afronten les vinyes, en aquest cas, aquest fred que ha arribat, no? Quin és el moment actual de les vinyes?
Les vinyes ara estan dormint. Les vinyes ara estan descansant perquè les hem atonyinat molt, les hem anat a vermar, que els hi hem tallat tots els seus raïms. Ara, de cara al gener, començarem a podar. I llavors, bé, quan acabem de podar, la vinya reposa, la vinya està tranquil·la, és el seu descans d'hivern. I, per exemple, aquest dia, bueno, ara aquest dia no va quedar la neu, no?, però l'any passat que va fer aquella nevadeta tan maca, al cep li va molt bé que li nevi al damunt. La nevada al damunt del cep vol dir que també ens desinfecta, però també ens mata tota mena de fongs i infeccions que hi puguin haver en l'escorça del cep i la canvia. El fred fa que aquella escorça que ens cobreix, doncs, el cep caigui i llavors la canvia i la renova, i això li va molt bé. I si fa un pam de neu o dos pamets de neu, doncs això és molt bona aigua, doncs, perquè va filtrant avall, i aquesta, a l'estiu, quan passem aquestes sequeres tan heavies, se n'en recordem, doncs, de la nevadeta que va fer el mes de febrer o març, doncs, perquè els ha ajudat a tirar.
Doncs esperem que, no sé, no?, que reactivin aquestes nevades i que no facin mal en aquest cas, ni que a part puguem...
La vinya li va perfecta i el sembrat, aquí a la Conca, que també hem de parlar del sembrat, doncs també li aniria molt bé una bona nevadeta.
Doncs amb això acabem aquest Entre Vins i Fogons d'avui. Gràcies, Mariona, per vindre.
Gràcies a vosaltres.
També donar les gràcies a les persones que ens acompanyen a la part tècnica perquè faci que aquest programa soni com soni. Gràcies, Jofre Majoral, per ser amb nosaltres avui aquí, aquest Entre Vins i Fogons. També donar les gràcies a vosaltres per acompanyar-nos, per escoltar-nos també en aquest Entre Vins i Fogons d'avui. Hem parlat de cuines del món. Hem pogut fer esment dels diferents ingredients que tenim en aquest tipus de cuina, no? Hem parlat de la cuina russa, de la cuina mexicana, també de la japonesa i de la italiana. Amb la Mariona també hem fet esment d'aquests vins o d'aquests plats que poden maridar perfectament amb vins d'aquí, amb vins de la Conca, i també amb altres opcions que ens ha portat ella avui, aquest Entre Vins i Fogons del 9 de desembre. Amb tot això, acabem amb una cançó. Avui hem triat una cançó de David Odouda, és Keep Your Heart, i bé, amb això, m'agrair-vos a tots i que ens retrobem amb vosaltres el proper dissabte. Que tingueu un bon dia i fins la propera.